Recordeu tot el cacau que es va muntar pel tema de la Pau? Ara ja gairebé no se'n parla, entre altres coses perquè el govern de l'Aragó es va adonar que una mica s'havia passat tres pobles i al final podríem dir que res ha canviat. Si més no, així ho hem constatat en aquest programa trucant, per exemple, a l'Ajuntament de Fraga. Però l'efecte a la Pau va tenint rèpliques. L'última a Mequinensa, la mateixa comarca, el Baix Cinca. Resulta que els pares dels alumnes d'una escola del poble reben a casa les notes dels fills i, sorpresa, el nom de l'assignatura Llengua Catalana havia desaparegut i deia Llengua Oriental. Des de l'Associació de Pares ho han qualificat d'aberrant i fins i tot la regidora d'Educació de l'Ajuntament es pregunta si tot plegat és un acudit. Doncs no, el Departament d'Educació del Govern de l'Aragó diu que és un error informàtic. Aquest era l'acudit, oi?
Estira la llengua!
Hola a tothom!
Hola a tothom! Hola, Agustí Mas!
Hola, Pere Vilarrupla!
No sé què creure, de fet, de tot això.
Molt forçat, no?
Sí, i em sap greu, perquè sempre acaben rebent els informàtics.
Ai, sí, pobre, sempre són problemes tècnics o informàtics. Au, ja hem pringat.
Perquè l'escola no podia assumir l'error i no donar cap altra explicació més versemblant, no?
Això sembla, però escolta, la qüestió és aportar més històries surrealistes a la persecució de la nostra llengua, home.
Sí, realment tot això ens va molt bé per esperonar els catalanoparlants i sobretot per fer aquest programa.
Així que moltes gràcies, Govern d'Aragó.
Dit això, què tenim en aquesta setmana?
Doncs mira, aquesta setmana, a més de repassar crims, examen i l'actualitat lingüística, parlarem del món de les cançons versades.
No sé què és, però sona interessant.
Doncs mira, per ara et puc dir que l'escola de música tradicional abrenca Lo Canalero de Roquetes, al Baix Ebre, organitza un curs de cançó versada en llengua catalana. Total, que hi trucarem perquè ens expliquin què és això, però escolta, el programa m'ha despertat molt la curiositat.
Ah, sí? Què diu?
Doncs mira, el temari parla de gèneres etnopoètics catalans, de la glossa de les Balears, de la cançó de Pandero, del cant valencià d'estil, de la jota tortosina i de la corranda.
Interessant això de la cançó de Pandero.
Ja, deu ser que es canta movent el cul, no?
Mira, sincerament, no ho sé. Però jo de tu no ho preguntaria.
Sí, millor. I tu, el pedigrí, què ens explicaràs?
Doncs al pedigrí català d'aquesta setmana ens dedicarem a parlar de l'últim estudi publicat per Plataforma per la Llengua sobre l'ús del català a les companyies aèries.
Fantàstic. I a part d'això, que ens portes a fer un vol per...
Perpinyà. Aquesta setmana, el carrer Traimant ens du fins a Rosselló per descobrir com és el català rossellonès amb el professor Pasqual Tirac.
Doncs res, ens hi posem.
Som-hi.
Comença l'Estira de Llengua. Vinga, Pere, notícies.
Som-hi.
I comencem aquest repàs, doncs, al Baix Vinalopó, perquè el casal Jaume I d'Elx ha patit un atac violent.
Va ser la nit del divendres passat, 17 de gener. Un grup d'unes 8 persones va començar a donar cops i empentes a les vidrieres fins gairebé trencar-les. A més, les van omplir d'adhesius que deien en castellà Grup Patriota Alacant, lluita per Espanya. Després els agressors van marxar corrents.
Déu-n'hi-do, i no és la primera vegada que això passa.
No, el casal Jaume I d'Elx és una de les poques entitats actives en la defensa i la promoció de la cultura i la llengua pròpies de la ciutat d'Elx. Per això, el coordinador del casal, Agustí Agulló, veu aquesta agressió com un atac a totes les persones que treballen en el dia a dia per dignificar-les, recuperar-les i normalitzar-les. En l'àmbit polític només ens consta que la diputada i portaveu de Compromís per Elx, Mireia Mullà, ha condemnat els atacs.
I ara parlem d'un altre tipus d'atacs. La Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística ha emès un informe condemnatori per la revisió periòdica de les Nacions Unides sobre la discriminació i els atacs contra els parlants de llengües cooficials de l'Estat espanyol.
Una delegació d'aquesta xarxa viatja fins a la seu de l'ONU a Nova York per presentar-lo. Han recollit i documentat més de 40 casos de discriminació lingüística greu en els territoris de parla catalana entre el 2007 i el 2013. Els casos reportats no són més que una part de la totalitat de la discriminació que es produeix realment, ja que en moltes ocasions les víctimes d'aquests abusos il·legals mai no ho denuncien. I la informació tampoc no arriba a les ONG o als mitjans de comunicació.
I més del 80% d'aquests abusos i discriminacions es van produir en institucions que depenen directament de l'administració espanyola.
Això és especialment greu, ja que el govern espanyol, en última instància, és responsable de fer complir les lleis estatals, els estatuts d'autonomia i les convencions internacionals subscrits i ratificats per Espanya, que prohibeixen explícitament la discriminació per raó de llengua. L'informe l'haurà d'estudiar una comissió formada per experts britànics, macedonis i de Sierra Leone.
I marxem d'aquests territoris, anem cap a l'Alguer. Allà, l'Obra Cultural inicia una campanya per sumar més socis amb motiu del 30è aniversari de l'entitat.
Tenint en compte l'efemèride, l'Obra Cultural de l'Alguer ha preparat un programa d'actes ben ric en activitats de llengua, teatre, música, literatura, ciència, art i història. Es tracta d'una ocasió sense ànim... d'una associació sense ànim de lucre que promou l'organització d'activitats culturals per afavorir el manteniment i la valorització de la llengua i la cultura de l'Alguer i refermar la relació amb la resta de països de parla catalana.
I a les Illes, la plataforma Crida troba a faltar una defensa del decret de mínims al Pacte per l'Educació. Recordem que el decret de mínims forma part de la legislació prèvia al model trilingüe, que no s'ha acabat aplicant, i preveu com a mínim el 50% de les classes es facin en català i que les escoles, que així ho acordin amb els pares, puguin aplicar la immersió lingüística.
El fet és que en les negociacions que hi ha en marxa, l'organització no es troba còmoda en el procés seguit per fer un primer esborrany i es planteja sortir de l'acord. Consideren que el model lingüístic no ha de ser el capítol principal del Pacte per l'Educació, però volen que reculli un respecte explícit al decret de mínims. L'esborrany actual, en canvi, deixa la qüestió al criteri de cada centre.
I un parell de notícies veus. La revista SAO ja suma 400 números de periodisme en valencià. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua destina 50.000 euros al foment del valencià als mitjans de comunicació. I l'escriptor Jordi Buixadors ha creat un thriller inspirat en l'assassinat d'un xinès que portava diners a Andorra. Amb això donem pas al reportatge. Fa qüestió de setmanes, el grup de música popular El Pont d'Arcalís ha publicat un nou disc, La Seca, La Meca i les Valls d'Andorra. Òbviament, tard o d'hora, en un programa que fem des d'Andorra, n'havíem de parlar. Així que en Rubén Carceller li dedica el reportatge d'aquesta setmana.
Fa ben poc que han tret un nou disc i amb aquests en van nou. El Pont d'Arcalís segueix el seu viatge sonor particular pel Pirineu amb més aproximacions a Andorra i Arsèguel. Continuen, però, amb la tècnica d'afegir encant a les músiques velles amb lletres noves, una fusió entre tradició i modernitat, reinterpretant i recuperant un passat musical de vegades oblidat. L'escriptor Albert Villaró hi juga un paper important en això de les lletres. És el responsable de jugar amb la paraula intercalant les quartetes originals amb estrofes noves que transporten els sons al present més contemporani.
Pujant dret a Andorra és la gran capital, cada cap de casa és un gros animal, si a cada rotonda ens donen un ral, quan fem la travessa tindrem dineral.
La Seca, la Meca i les Valls d'Andorra és el títol d'aquest nou treball del Pont d'Arcalís, que conté 11 temes, que es van presentar en directe a la Fira Mediterrània de Manresa. Una de les cançons curioses és Les armes de la nostra nació. És un tema del 1962, on seguint un esquema narratiu habitual en la cançó d'arrel popular, arreu dels països catalans, es repassen els vicis i defectes dels habitants de cada poble andorrà.
Pujant cap en camp, tot és escarpat, d'en camp amb mosquera, d'en camp ultramar. Si mai fem més túnels, posem-hi burots, que no se'ns escapi ni que paguin tot.
Segons expliquen els components del grup al seu web, Andorra és molt més que esquí, comptes bancaris i tabac de contrabando. Jordi Fàbregas, integrant del Pont d'Arcalís, explica que a Andorra no s'ha trencat el fil de la música i la cultura popular. Bona prova d'aquesta afirmació és una altra de les cançons del nou treball, El contrapàs d'Andorra, enriquit amb un gran treball d'arranjaments per part de Jordi Macaia. Altres cançons del disc, com Les noies de moral distreta.
Ara veureu moltes noies que quan venen del treball les veureu tan ben vestides i en venen de guanyar el real.
O La sota de bastos tenen aquell tòpic ànim burleta de la música popular més genuïna.
El matí de Sant Joan és un matí d'alegria, ja em baixo carrers avall per veure si l'en veuria. La sota de bastos i la jorobia, la sota de bastos i la jorobia. La més alt del balconet que la fresca em prenia.
La columna Farinelli.
Bona tarda, amics d'Estirar la Llengua. Avui no tinc una reflexió per proposar-vos, sinó que tinc una història que me pareix que sigui interessant i instructiva. es una historia personal que parla de cómo soy enamorado yo de aquella lengua catalana, o mejor, de cómo he descubierto aquella lengua cuando soy venido tan aquí a Barcelona por la primera vagada. Porque contrariamente a lo que normalmente la gente puede pensar, yo no soy crecido en un entorno que parlaba el catalán de l'Alguer. Y con muchos de los meus conciutadans, he comenzado a interesarme a aquella lengua a partir de un certo momento. Y para mí, aquel momento es stato el día que he venido per caso a visitar Barcelona. La historia de aquella viaggio già per sé sería interessante, però non è il caso di explicarla nella columna Farinelli. Lo che vuoi lasciare là è che la mia prima volta anch'io a Barcelona non è stata motivata perché io voleva scoprire le arrels della nostra comune lingua catalana o per qualsiasi altra motivazione di tipo linguistico o identitario. Assolutamente. Io in quel momento, 2004, vivia a Florencia. La questione linguistica dell'Alguer mi interessava pochissimo. Durante la mia adolescenza all'Alguer, non avevo trovato cap motivo per interessarmi a queste questioni. Perché? Perché automaticamente l'associava a alguna cosa anclata al passato. Non li veia futuro e soprattutto le attività che si facevano per promuovere l'algarese mi apparecevano poche stimolanze. Già il sef che può parecere strano, però io non ascoltavo la musica popolare algaresa, non la toccava, non partecipava nelle feste tradizionali e non ho fatto mai la scuola d'algarese. Però lo dia che sono arrivato a Barcelona e che mi trovato davanti diari che stavano in catalan, la radio che parlava la mateixa lingua, le insegnas delle botigas che anche queste erano in catalan, le persone che lo parlavano al carré, e soprattutto di scoprire letteratura, musica e tante altre cose che utilizzavano il catalano, per me siamo aperto un mondo. E a partire da quel momento, in un mese a partire da quel momento, è inteso che quella lingua che si parlava l'Alguer non era una cosa legata al passato, alla tradizione e destinata de qualche maniera a morire, sino che era una cosa che anche poteva servire nella società contemporanea. Che vuol dire aquesta storia? Che desde la periferia delle terre di parla catalana è complicato vedere aquesta futuro della lingua. E per molti, per me, è sicuramente fondamentale vedere come la lingua catalana era una lingua che in una città cosmopolita e all'avanguardia come es Barcelona era una lingua perfettamente funzionale. Non so se questa storia ha servito o servirà di qualche cosa, però per voi è tutto, amici di Stile la Lingua, e già ci vedremo alla prossima settimana. Ciao ciao!
Marcel Farinelli. Stile la Lingua. S'ha scritto un crim.
I després de les paraules que ens il·lustren de Marcel Farinelli, tornem a l'accent d'Andorra amb Diana Pérez.
Hola, bon dia. Bueno, jo no sé si és accent d'Andorra
o
d'Astúries o una mica de tot. Tenim el Pere de la Seu també.
El Pere de la Seu.
És una mica un accent...
Això d'en Pere de la Seu sona en Pere de la Cullera.
També m'ho deien, això. Sí? El Pere de la Seu, no, però el Pere de la Cullera.
El Pere de la Cullera. Que bo. Doncs, bueno, per aquella gent que no saben de què es tracta, la Diana era un oient nostre participant i activa del S'ha escrit un crim, que ha acabat introduint-se dins del programa com a asturiana que s'indigna perquè el català no s'escriu bé, quan amb el castellà això no passa tant.
També passa, eh? No et creguis, però no tant, és
però
veritat.
No tant. Sí,
és,
sí.
És com molt més difícil d'entendre per què passa en el català, no? Sí, sí. Perquè també és una llengua i no s'hauria d'escriure malament.
Clar. I ara el que farem serà comentar els crims que hem rebut aquesta setmana per Facebook, a facebook.com/estiralallengua, per Twitter amb @estiralallengua o per correu electrònic estiralallengua@rtba.ad. I comencem per un que ens arriba des de...
Aquest és Andorra... Ai, no, aquest és Skype. Skype és Andorra la Vella. Està en el límit del bien i del mal.
És just
el
que és el límit, sí. I és a la zona Andorra la Vella.
És veritat. Sí.
És a la voreta d'Andorra la Vella.
És un carrer, pels que no viviu aquí al país, que divideix Andorra i Escaldes.
El carrer del Ronyó, que dic jo. Carrer de la Unió.
Perquè, sí, carrer de la Unió. Perquè
carrer del Ronyó, no sé. Perquè jo canvio els noms de les coses.
Ja, sí, és veritat. Les companyes de feina també
I a la punta hi ha la rotonda de l'ou.
Sí.
Que es diu rotonda del quilòmetre zero, però jo dic la rotonda de l'ou.
Sí.
Doncs allà, en el pàrquing exterior d'un centre comercial...
Que a la Diana li agrada molt.
Doncs hi ha un... Però ja ho canviarem, eh? Ara sàpiguen que hi ha aquest tiquet, jo no m'havia fixat. Si el seu tiquet està mullat, si us plau, no ho introdueixi en el caixer. Contacti abans amb nosaltres a través de l'interfono. Voto gris. Gràcies.
Déu-n'hi-do, dret, eh? Sí. Gràcies.
Gràcies, em sembla que és l'únic que està ben escrit del cartell.
Sí. Veiem que la resta, a sota de la línia de punts, aquesta en castellà, està bastant bé.
Sí.
Ah. I en català està...
Traduït literalment.
Traduït literalment. Està tan bé com pot estar quan ho fas paraula per paraula.
Clar. Llavors seria, si el seu tiquet, aquí hi ha error.
I és que jo faria, no, si se li ha mullat el tiquet,
no l'introdueixi al caixer, ja està?
I és que diria al revés.
Perquè diu, si el seu tiquet està mullat... Clar, perquè en castellà dius si su ticket está mojado.
Clar.
Pots dir en català simplement si el ticket està moll o mullat.
Clar.
O si tens el tiquet moll. O...
Això mateix.
I és que jo diria, si
se t'ha mullat, el tiquet.
És que ho diria així i ja està. És la part més, la forma més lògica, no?
Això sí, si tractes el destinatari de tu i si el tractes de vos, és si se us ha mullat el tiquet, sisplau. Correcte. No l'introduïu en el caixer.
El se us ha mullat és apòstrof, o sigui, és apòstrof us o és se us?
Sí.
L'altre dia vaig tenir aquest dubte existencial en una publicació de Facebook d'Estira la Llengua.
Com? Se usa, no?
Ah.
Sí, ho has de separar.
Separat.
Sí.
No es pot apostrofar sus.
Por favor.
És apostrofus.
És apostrofus. L'Agustí Mas està inventant una nova norma
lingüística. Això ho buscarem. Això ho buscarem.
Emergència lingüística.
Ostres, no ho sé, eh? No, jo no ho veig. No sé respondre, però no ho veig.
Si el tiquet s'ha mullat.
No sé explicar-te per què, però no ho veig. I ara em sap greu aquí. No puc donar-te una resposta, però la tindrem la setmana que ve.
Si el tiquet s'ha mullat, si us plau, no l'introduïu, l'apòstrof, introduïu.
Això mateix.
En el caixer o al caixer, això ja és discutible, no?
I si seguim,
amb el
si hem dit introduïu, hauríem de seguir amb el contacteu abans amb nosaltres a través de...
l'interfon.
Primer que no és del interfono.
Seria de...
sinó de espai, L apòstrof, i no interfono, sinó interfon, amb accent obert i sense l'última.
M'encanta, és com termòstat i diòptria.
Sí, interfon.
I sí.
Diòptria.
Dàmocles.
Mm,
libido.
Espera, que n'hi ha més, eh?
N'hi havia un altre, també. Els vam estar repassant.
Sí.
Sí, bueno.
És allò que a la feina ens entretenim. Mm. Una vegada una persona em va dir: ets l'única persona que conec que riu amb la gramàtica.
Sí, és veritat. I és veritat, de fet.
Continuem.
Després, l'Eloi. Les dos que tenim són de l'Eloi.
Des d'Oliana al Turgell.
Des d'Oliana al Turgell ens envia una captura de la tele, d'un programa de TV3.
Això és de la televisió, d'acord.
Sí. On diu...
Ha fet una foto a la pantalla, alerta.
Ha fet una foto a la pantalla amb una ruleta de la...
d'un
horòscop. On diu Aquari amb Zeu.
Amb C de casa.
Uh-huh.
Ai, s'ha quedat anafònica, la Txell.
Hauria de ser amb Q, no?
Quin canal de televisió és?
TV3.
Ah, d'acord.
No veus que hi ha la mosca?
Més delicte.
On és la mosca?
Aquí.
Aquí baix.
Al costat de peixos hi ha la mosca.
Ai, però és que està aquí...
La mosca va als peixos.
Això és que no estan... van a la raspa. No estan ben conservats, els peixos.
I continuem, perquè són acudits que els oients no entendran, Agustí.
No.
Va, mira, que se'ns acaba el temps, Agustí.
Sí, el següent.
El següent.
És de Sant Julià de Lòria, un centre comercial molt gran.
I en comptes d'anunciar lleixiu, posa leixiu.
A més ho diu molts cops.
Leixiu.
Que això, saps què he pensat?
Ah! I amb un fons il·luminat, allò, perquè...
He
pensat el mateix.
Llegiu, no?
No, si ho vas dir en seguit, és xiula.
Ah, no! Xiule vostè.
En fi, són els frontals de la secció de lleixius.
Exacte.
En fi.
Doncs
fantàstic.
Ens canviarem ja fins la setmana que ve.
Xiule. Molt bé, doncs si en trobeu d'aquests o més graciosos ens els envieu, ja sabeu com, per correu electrònic, xarxes socials, que els penjarem i els comentarem, i a final de temporada els més votats tindran premi.
Una abraçada.
Pedigrí català. Jo crec que avui al Pedigrí Català hauríem pogut posar la cançó aquella dels Catarres de Vol amb mi, troba l'èxtasi.
Per exemple.
No sé, m'ha vingut al cap.
Hauria sigut molt adequada perquè avui parlem de l'ús del català a les companyies aèries que operen dins dels territoris de parla catalana. Perquè aquesta setmana, la setmana passada de fet, Plataforma per la Llengua ha presentat una tercera versió, és a dir, una tercera actualització de l'estudi que fa sobre l'ús del català a les companyies aèries. El van presentar el 2010. El 2011, i ara presenten aquest, que són dades recollides durant l'estiu del 2014. Uh-huh. Un estudi fet amb 300 enquestes que els han proporcionat sí. diversos voluntaris.
300 persones que han volat han respost a una enquesta.
Això mateix. Mm-hmm. Fan referència a 332 vols de 43 companyies.
Déu-n'hi-do.
L'estudi se centra sobretot en l'ús del català dins de les 12 companyies principals, és a dir, les 12 companyies que mouen més passatgers, perquè si són les que treballen amb més passatgers, són les que més ens importa quin ús fan de la llengua.
I suposo que es tracta de vols que tenien origen o destinació en territoris
mateix
de parla catalana.
No tots. Això es té en compte a vegades dins de l'estudi com a factor. L'estudi se centra en tres àmbits, és a dir, en l'ús del català en la megafonia gravada, l'ús del català en l'atenció als passatgers, que és la megafonia no gravada, sinó locutada, és a dir, quan l'hoste o l'hostessa agafa l'intèrfon i es comunica amb els passatgers o amb l'atenció personal, és a dir, és en quina llengua s'adrecen als passatgers, als hostes i les hostesses. I després l'ús del català a la pàgina web de les companyies. Les dades no són gaire esperançadores i no són especialment millors que abans. Uh-huh. De fet, els millors resultats són en l'estudi del 2010. I des de llavors fins ara les coses no han millorat, sinó que fins i tot han arribat a empitjorar en algun dels àmbits. En cap d'aquests tres àmbits el català supera el 50% d'ús. És a dir, estem sempre per sota del que seria desitjable i sobretot perquè alguns dels vols d'aquestes companyies són, com tu deies abans, entre dues ciutats dels territoris de parla catalana.
Si tenen intents d'explicar una anècdota meva, bastant surrealista, lingüísticament parlant, un vol entre dues ciutats de territoris de parla catalana.
Entre dues ciutats, sí. Per tant, veiem que això, que la situació del català està lluny d'estar normalitzada. De fet, d'aquestes 12 companyies, ara les repassarem una mica, de fet, n'hi ha 3 que no van servir el català en cap dels àmbits, és a dir, ni en la megafonia gravada, ni en l'atenció al passatger, ni dins de la web, que són Air Berlin, Thomson Airways, Norwegian i Transavia. De fet, Air Berlin és molt curiós perquè és la tercera companyia en nombre de passatgers, per tant, és de les que més operen dins del territori de parla catalana i no fan servir el català en cap. De fet, després dels estudis del 2010 i del 2011, la plataforma es veu que s'hi va posar en contacte i no hi va haver respostes gaire agradables per part d'Air Berlin. Si ens fixem, per exemple, en la megafonia gravada, veiem que el català és la tercera llengua més utilitzada, després de l'anglès i del castellà. Però les dades són molt diferents. Per l'anglès és el 94%, pel castellà és el 73%, és a dir, el 73% dels vols es fa servir el castellà en la megafonia gravada. I quan passem al català, ens quedem en el 17%.
Vinga.
Les dades, és el que et comentava, no han millorat respecte al 2011, però el 2014, curiosament, el 2009... les dades publicades arribaven fins al 24% en l'ús del català. I des de llavors s'han estancat cap avall, sí. El que sí que és curiós és veure com les dues companyies que més passatgers mouen, és a dir, hem dit que Air Berlin és la tercera, la primera és Ryanair i la segona és Vueling. Vueling és una companyia amb seu a Catalunya.
Correcte.
I Ryanair és una companyia amb seu principal a Irlanda.
I té el hub del sud d'Europa a Girona,
això
si no
mateix.
Ha canviat les coses.
Però veiem que, tot i no ser una companyia dels països, dels territoris de parla catalana, fa servir més el català que Vueling.
Fixa't. És a dir, però aquí hi havia truco, no?
Hi havia truco perquè Vueling va signar, perquè Ryanair va signar un conveni amb la Generalitat. Ahà. Per subvencionar l'ús del català dins dels seus avions, és a dir, l'atenció i la megafonia i les webs. Però tot i així seria molt interessant que Vueling, que és una companyia que sí que té seu, és a dir, és la segona companyia amb més passatgers dins dels territoris de parla catalana, i està ubicada a Barcelona, hauria de ser una companyia exemplar en aquest sentit. I no ho és a dir, Ryanair li passa per davant, perquè en percentatge de, per exemple, de megafonia gravada, a Vueling només el 15% dels vols tenen megafonia gravada en català i a Ryanair el 39%.
Molt bé.
Si ens fixem en l'atenció als passatgers, les dades no són millors. De fet, baixen i no arribem ni al 10%.
Caram.
És a dir, ni el 10% de les vegades que les hostesses i els hostes agafen l'intèrfon, ho fan per parlar en català. I aquí Ryanair també passa per davant de Vueling, que això sí que és curiós, perquè com a mínim els treballadors de Vueling m'imagino que deuen ser d'Espanya,
que és
el país on està fundada Vueling. En canvi, els treballadors de Ryanair, sí que és veritat que, com dius tu, tenen el hub principal a Girona i deuen contractar molta gent de Girona. però veiem que sí, que per exemple Ryanair arriba fins a l'11% i Vueling es queda en el 8,9%. Uh-huh. I quan ens fixem finalment en les pàgines web, veiem que d'aquestes 12 companyies, la meitat tenen versió en català i la meitat no.
Val. Per tant... Tenen versió en català? Tens la... Quines companyies la tenen?
Sí. Tenen pàgina web en català, Ryanair, Vueling, EasyJet, Air Europa, Monarch Airlines, que és... Aquesta és una de les novetats, sí, sí. I és una, és a dir, fa molt poc que tenen la web en català, Iberia,
i les altres no cal repassar-les.
I les altres...
És igual. Mira, el dia que ho facin en català ja la citarem. Au, pim-pam. La meva anècdota, tornant de la Marea Verda de Barcelona, de Palma cap a Barcelona,
sí.
Una dona davant meu intentant col·locar la maleta a la cavitat per posar les maletes.
Sí.
Ai, no em cap la maleta. I l'hostessa, perdón, ¿cómo? Ai, que no puc posar la maleta. ¿Cómo? Que no me cabe la maleta. I llavors la va ajudar. La persona del meu davant, quin seient va? Diu 14. ¿Cómo?
Que és molt diferent de 14, clar.
14. ¿Cómo? Le va dir 14. I al final d'això, la tia, més tard també a mi, i em diu, no entiendo por qué no me queréis hablar en español. I jo li vaig dir, dic, home, estem a les Illes Balears, el català és llengua oficial. Bueno, em va muntar un pollastre, que la llengua oficial de la companyia és el espanyol, no sé què, no sé quantos, i tot emprenyada. I em va...
La llengua oficial de la... Les,
sí, sí,
les,
sí, ara resulta que les companyies...
no tenen llengua oficial.
Sí, sí, sí. Sí. Això era Air Europa, aquesta companyia sí que la diré. I, no, no, però la tia se'n va encarar perquè no li parlava en castellà.
Mare meva.
I em diu, ¿usted qué se piensa? ¿Que va salir de Catalunya i la van hablar en català? Doncs mira, a mi, un policia de la duana de l'aeroport de Reykjavik em va parlar en català. Tururut viola.
El seccionari.
Libació és l'acció de beure, de buidar un got de vi o una copa de licor. I segons la història de les religions, és un acte ritual que consisteix a vessar damunt un altar, a terra o sobre la víctima d'un sacrifici, vi, mel, llet o algun altre líquid en honor de la divinitat. Doncs jo no sé a quina divinitat fan honor, però sota casa meva, durant les matinades dels caps de setmana, puc sentir alt i contundent els rituals de libació de la gent. Ja us imaginareu la gràcia que em fa.
Sagnicté García. Estira la llengua!
Potser no la sentim gaire per la ràdio i potser no la sentim gaire el dia a dia, però existeix. Parlem de la cançó versada. El català té un ventall de tipus de cançons versades ben ampli i, a més, sembla que últimament, si més no tinc la sensació que ressorgeix arran de l'èxit, si més no, d'alguns cantants. Em ve al cap, per exemple, Miquel del Roig, però n'hi ha d'altres. I si parlem de cançó improvisada, a més, crec que fins i tot podríem dir que les Terres de l'Ebre en són un bon exponent que ha anat transcendint bastant en el panorama més global de la música en català. Però, en fi, com que no conec gaire bé el tema, no em vull aventurar més, i ens anem cap a Roquetes, al Baix Ebre, per parlar amb en Lluís Xavier Flores, que és un dels coordinadors del primer curs de cançó versada en llengua catalana que es fa a l'Escola de Música Tradicional Labrenca, Lo Canalero. Hola, com estem?
Molt bé, i vosaltres?
De fet, en Lluís Xavier està a Roquetes, al Baix Ebre, però a més tu ets de Alacant, o sigui que el que deien, no, que els països catalans existeixen, una mica...
Doncs sembla que sí, en el meu cas. Sí, sí, jo soc valencià i ja fa uns anys que estic per terres del sud de Catalunya.
Ah, no sé si m'he embolicat una mica amb el tema que deia de la cançó versada, amb el tema de Miquel del Roig, la Jota Tortosina, la rondalla... Com podríem definir què és la cançó versada?
Bé, però la cançó versada o la poesia improvisada acompanyada de cant és un gènere que es dona en totes les cultures del món, l'existència de poetes improvisadors, que el que fan és, doncs ja ho diu la paraula, fer poemes per mitjà, ja siga sense cant o amb cant, no? Per exemple, en la tradició basca estan els versolaris, i els versolaris el que fan doncs, és improvisar, no? I ja és tot un art i tot un fet social, un fet social de seguir als vers horaris de cada any i a premis, no? Però bé, en altres cultures pues, també existeix, i en la nostra també, el que passa que possiblement pues, no se li ha donat tanta projecció, no? Però bàsicament és l'art d'improvisar poesia per mitjà del cant o simplement per la recitació.
Uh-huh. Entenc que hi ha diferents, pel que veig en el programa del vostre curs, hi ha diferents tipus de cançons versades, no? En català hi ha diferents, com una classificació.
Efectivament. Al llarg de tot el territori on es parla la llengua catalana, durant el temps han hagut diferents gèneres. Alguns han tingut, s'han conegut una miqueta més per mitjà dels manuals de literatura catalana, com és el fet, per exemple, quan es parla de les cançons de Pandero, etc. I altres, el que han tingut més rellevància, més que en els manuals, ha sigut en el carrer, no? Per exemple, al País Valencià, el fet del cant d'estil, que és com el flamenco, per fer una comparació una miqueta estirada, però bé, la comparació del que passa al sud d'Andalusia, no? Un cant molt estilitzat quant a la veu, però que sí que s'acompanya d'un versador, no? Que és la paraula esta que tenim en català, que equival a l'actual improvisar, no? Però també a Catalunya, estrictament al Principat, han existit geners, o també a Mallorca, que podríem dir que és el màxim exponent de la popularització dels seus cants versats amb la glosa, que es diuen. Enteneu? És que passa que hi ha alguns cants que van acompanyats d'algunes poesies improvisades que van acompanyades d'un cant molt fort, no? Com és el cas que he dit de València, i d'altres que tenen unes melodies més planeres, no? Mm-hmm. I sí, si vols, podem fer un repàs de dalt a baix dels gèneres que tenim molt ràpidament.
Sí, perfecte, sí, tant.
Doncs, per exemple, el que és el Principat, inclús, però també podria ser les Valls d'Andorra, la Catalunya Nord, a País la Corranda, que és el que diuen que serà la Copla, que nosaltres en català hem adaptat com a Cobla, però realment té una riquea de noms, com és Cobla, com és, bueno, Corranda, com és Cançó. Dir una cançó també significa quatre, fer una copla de quatre versos, folia, etc. També a banda d'esta corranda que dic, està Renyacres, estan ses patacades que es fan per la costa de Catalunya, es fa el famós garrotín andalús, que, pues, que cantaven molts cantants de tonadilla espanyola, però que, per exemple, a Lleida s'ha fet molt famós per el poble gitano. Després està el cant d'estil valencià, amb diferents gèneres. A Catalunya, a la part del sud, a les Terres de l'Ebre, ha quedat una miqueta la cota, com es pronuncia la jota, no? Però també a tot l'Aragó, tot i que este gènere ja podem dir-vos que és de tot el territori que estava parlant. Andorra també està documentat, pues, que es cantaven cotes, etc. I possiblement, pues, hi haurien també improvisadors d'este gènere. Uh-huh. I com dic ja després a les Balears, doncs, totes les Balears i també les Pitiuses, les quatre illes, tenen diferents gèneres de glosa, pues, que poden des de les dècimes, com també al País Valencià n'hi ha, etc. O sigui que hi ha una riquesa molt gran respecte dels gèneres i després també del teu mètric, no? Perquè tu pots fer una quarteta, pots fer una quinteta, però pots fer una dècima, que és, això és tot un art, no? Fer 10 versos rimats, com per exemple es fa a Cuba, que allí sí que això és un espectacle, o a les Canàries.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ara deia que potser, no sé si està en auge aquest gènere, a mi em fa una mica la sensació que, si més no, últimament Catalunya ha descobert el seu sud, no? I a les Terres de l'Ebre les jotes és una cosa realment molt, molt viva, i a més, doncs, hi ha hagut també aquests fenòmens com Quico Celo, Noia Mut de Ferreries, que potser una mica de relació pot tenir amb aquest gènere, Miquel del Roig, i a més, amb això que deia d'aquesta redescoberta del seu sud, podem citar la pel·lícula L'endemà d'Isona Passola, que tot l'eix conductor de la pel·lícula són jotes, són rondalles. Realment podem dir que estem en un bon moment per aquest gènere?
Mireu, des de l'aparició fa 4-5 anys, per exemple, Carles Velda és un altre cantant, no, del folk català que ha utilitzat aquest gènere, Marcel Caselles, gent al voltant de Cor de Carxofa, que és una associació que s'ha creat a Catalunya, i una revifalla. I sí, sí que podem dir que Catalunya està redescobrint, més que el sud, que efectivament l'està redescobrint, està redescobrint-se a si mateixa en tot el ric patrimoni que hi ha. I està posant en relació, que això era una cosa que feia falta ja, amb la resta del territori lingüístic català parlant. Perquè sempre diem, i últimament ho estem dient, que nosaltres amb el nostre projecte d'Escola de Música Tradicional de Brenca hem arribat en bon temps. Sobretot perquè la visió que es té sempre d'una cultura, d'un país que lluita per la seva identitat, sempre es fa a base de tòpics. I a Catalunya possiblement els tòpics s'havien fet sobre els tòpics de la Catalunya Vella. Sobre aquest ideal que des de la Renaixença s'ha volgut una miqueta expandir de que ser català, no? Buscar les essències pròpies sempre respecte de la diferència, no? Mm-hmm. I això és el que s'està demostrant. La Renaixença o els renaixentistes, molts van rebutjar coses que es no consideraven suficientment catalanes. Una d'elles és el cant de la cota. Clar. I moltes més coses. Però, per exemple, si ens anem al ball, andangos, cotes, seguidilles, boleros, coses que es ballaven a tota la península, inclús els Pirineus, van ser rebutjades i van ser vistes com a no catalanes. Mentre que altres territoris, com era, per exemple, les Balears, Aragó, o el País Valencià, això no havia causat cap problema identitari. Mateix en les valls d'Andorra ja torna a dir, es documenta el fandango, es documenta la jota, però ara mateix, tant a Catalunya com a Andorra, són pocs els esbarts que aquests valls tradicionals es porten, no? Per una mala... Bueno, pues és el moment, no? O sea, jo crec que no hi ha una mala fe, simplement hi ha una lectura i, clar, avui en dia no. Avui en dia jo crec que la identitat de Catalunya queda més clara. Inclús el tema identitari ja sabeu que a voltes, més que basar-lo en la llengua, també es basa en qüestions econòmiques, en la qual cosa la defensa de tot aquest patrimoni ve a enriquir o el que aporta és una riquea a Catalunya en general, però també a la resta dels països de llengua catalana, perquè clar, és que posa en relació coses que els altres territoris també s'estan fent.
Sí, sí, sí. De fet, ara em fas pensar en una conversa que vaig tenir fa poquet en ple centre històric de Tortosa amb uns companys sobre si realment les jotes eren catalanes o no, o si les sardanes eren catalanes i pròpies de Catalunya o no. O sigui, realment és una qüestió que s'està posant molt,
home,
molt sobre la taula.
Mira, si jo et dic, si ens posem així, històricament és més catalana, entre comentes, o de catalana, la cota, que ha tingut una extensió històrica per tot el territori català. Alerta, perquè, per exemple, les valls d'Andorra, la Catalunya Nord també, sota la forma de vals cota o vals jota, o sigui, que la sardana, que és una cosa, que és un vall, és un gènere, que si no va ser una miqueta per l'estenta que va tindre, s'hauria quedat en el seu lloc, que era el Pirineu. Sí. O sigui, la cota, en canvi, va estar escampada. O sigui, que a voltes, quan mesurem, no?, que és més autòcton o que no, alerta en aquestes coses, perquè també cal fer una visió en el temps, no?
Sí, sí, sí.
Però bueno, les dues són igual de catalanes, evidentment.
És com el fenomen, clar, és com el fenomen de la paella que s'ha convertit en plat espanyol, no? Bueno, una cosa ben bé de...
Pues efectivament, clar, jo com a valencià, per exemple, quan em diuen és que la paella, o a l'Ebre, no? Per exemple, que l'arròs va ser portat pels valencians, no? I sempre el piquen, ah, és que aquí la fem millor, o vosaltres sou els que ens compreu l'arròs i realment després l'empaqueteu. No passa res, o sigui, l'arròs està clar que quan diu, no, és que l'arròs és valencià, pues home, potser valencià, pues determinades receptes.
Clar.
Que poden ser valencianes i perquè el cultiu de l'arròs possiblement a València és més important, però clar, és que és com si diguem, pues, també la paella catalana. No, la paella és un plat o l'arròs és un plat de molts llocs, el que passa que determinades receptes, determinades formes de fer-ho o determinades maneres de cuinar-ho, pues sí que podem dir que són estrictament de xasora, no? Per això jo sempre quan diem la cota, no? És que la cota, alerta, la cota possiblement són... Els últims estudis bé, són ritmes que possiblement siga del Regne de Lleó, antigament Lleó, però està en català per què? Perquè quan arriba, o tan andorrana, perquè quan arriba, o tan valenciana, a aquests territoris s'adapta d'una determinada manera, es canta d'una determinada manera i té unes especificitats. I això ja podem dir, igual que en diem de l'arròs o de les receptes, pues que també és nostra, no?
I tant. Tot això ho estem explicant arran de l'organització d'aquest primer curs de cançó versada en llengua catalana i acompanyament coreico-musical. És un curs de 40 hores que comença el dia 30 de gener i que dura fins ben bé fins Sant Joan i que, a més, fa tot un recorregut per tots els tipus de cançons versades que hi ha en la nostra llengua, en el nostre patrimoni cultural. Per inscriure'ns-hi, com ho hem de fer?
Doncs mireu, per inscriure-vos, podeu, si teniu accés a Facebook, en la pàgina de l'Escola de Música Tradicional Lo Canalero, hi ha informació penjada, però també ens podeu enviar un correu electrònic a escolacanalero@gmail.com, escolacanalero@gmail.com, i allí vos enviaríem la fitxa. El programa, ja vos dic, vos podeu consultar, també crec que ara s'està consultant en la web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira Virgili d'aquí de Tortosa. I bé, el programa, com tu has dit, realment són 6 caps de setmana, normalment l'últim cap de setmana de cada mes, on divendres hi ha les conferències i dissabtes són les classes pràctiques amb els especialistes. Dir, per exemple, que entre la gent que ve, pues, ve gent tan important com Felip Munar, professor de la Universitat de les Illes Balears, o Mònica Sales de la de Rovira Virgili, Albert Casals de l'Autònoma, que han estudiat el fet i els gèneres. Després també tindrem exposicions, com una exposició de les cançons de Pandero, i després els professors, no? Pues, tindrem gent com Eliseo Parra, que és un referent a la península sobre la cançó tradicional, o mateixa pues, Victorieta, Victoria Sousa, que és una persona pues, de les millors veus que ja ha hagut al País Valencià en cant d'estil i que ha quedat la seva figura una miqueta eclipsada, però ara s'està reivindicant, fins als cantadors del terreny, no? D'allí com som gent amb història com Fumador, Joan Fumador, o Josep Joseret, etc. Diferent, la veritat és que hi ha molta, no, espero que ningú s'enfade, però hi ha al voltant de 30 persones que estaran en aquest curs i que ja siguen en diferents camps, perquè clar, aquí el que ensenyarem és a versar, no? A ser un poeta, mínimament, clar, no podem en 6 classes, però a donar les eines per com poder improvisar, però també a com cantar i a com interpretar-les, perquè alguns cants, ja et comentava, pues, que van acompanyades d'instruments.
Clar, clar, clar.
No? I també, en alguns casos, inclús de ball, es pot arribar a ballar coses que són improvisades. Per tant, en aquests 4 camps donarem una miqueta les eines, les ferramentes, perquè la gent pues, puga formar-se, perquè la veritat és que és un camp, com comentaves, que és un no sé, dona molt de joc.
I tant,
sobretot,
i tant.
Connecta amb la gent jove, que és el que ara a nosaltres ens agradaria.
Mm-hmm. I tant. Escolta'm, això donaria per parlar una hora. El que passa és que estem fora de temps, sí. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a Lluís Xavier Flores, coordinador d'aquest curs. Que hi hagi molta sort, que tingueu molt d'èxit, perquè realment val molt la pena. Una abraçada.
Igualment a vosaltres, de veritat, el vostre interès.
Adéu.
Adéu.
Estira la llengua. Carretera i manta.
Enfilem el port d'en Valira, el de Pimorent, i baixem cap a Perpinyà.
Teníem tots aquests mots trobats un dia pel camí, uns mots una mica...
I primer de tot ens trobem amb l'ús de Capulat.
Això mateix. La cançó que està sonant aquesta setmana al Carretera i Manta és La Cinglantana, de Blues de Picolat.
Ah, de Picolat. Capulat és un altre poble.
Sí, no.
Capulat és
el
Berguedà.
El blues de Picolat, que és un grup que fa blues en català i el Rosselló. I és la cançó que ens ha demanat aquesta setmana en Pasqual Tirà, que és el nostre col·laborador d'avui del Carretera i Manta i amb qui ja vam parlar de fer la temporada passada arran d'un estudi sobre els malnoms al Rosellonès que va publicar ell i que podeu consultar a internet a tiracpasqual.cat. Bon dia, Pasqual.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé, gràcies.
En Pasqual és activista cultural i professor de català a Perpinyà, al Rosselló, i com us comentàvem, tot aquest estudi, i és el nostre col·laborador d'aquesta setmana des de Perpinyà, per tant ens explicarà com és el català del Rosselló.
Molt bé, i escolta, què té de particular, quins trets ens pots destacar de com és el català de Perpinyà i del Rosselló?
Mira, si és que veniu cap a la plana del Rosselló, hi ha ben bé un fenomen que us revelarà que el parlant sigui d'aquí, és aquesta O tònica final de les paraules, que habitualment se pronuncien O, com Rosselló o cançó, però que nosaltres fem en U. Malgrat que sigui tònica, la fem com si fos feble, no? Rosselló, cançó, i fins i tot, si hi ha una consonant al darrere, el pastú, en lloc del pastó.
Uh-huh. I fins i tot la muntanya màgica també, com el Canigó, doncs Canigó.
Sí, per nosaltres el Canigó, evidentment. Però clar, si puges al Vallespí o a Cerdanya ja és diferent, aquí parlem ben bé de la plana del Rosselló.
Exacte.
Hi ha un normatiu, diria, potser, en una caixa de cartró hem trobat un recull de cançons del Rosselló, i entre altres una de Blues de Picolat. Nosaltres diríem, en una caixa de cartró s'hem trapat un recull de cançons del Rosselló.
Escolta, això em sona una mica occità, pot ser?
Sí, jo diria que... Sí. Veieu que la gent s'imagina que al Rosselló parlem més aviat com els francesos? Menor, s'equivoquen. L'influència, el contacte de llengua més fort, més antic i més proper és amb l'occità.
Clar.
Mm-hmm.
Clar, clar.
I suposo que teniu molt vocabulari també de l'occità, doncs.
Sí. Jo diria que la major part del nostre lexic és comú, és comuna. L'àmbit català, tot l'àmbit dels països catalans, més evidentment hi ha alguna paraula que s'ha colat passant per la Riege o l'Aude, en fi, la gran Occitània. Voleu exemples?
I tant.
Llavors, hi ha al Principat, potser dieu un gall d'indi.
Sí.
Per nosaltres un pioc.
Ah?
I també serveix d'insult, eh? Un nin que és un poc pioc, és pas massa fi.
I ara que deies nin, a mi em sona la paraula mainatges, per mainada o per canalla.
Sí, 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 exactament. Sí, sí, sí. Els mainatges serveix per dir mainada.
Sí, de fet, vas a la FNAC de Perpinyà i la secció infantil diu mainatges.
Sí,
sí, sí. Tenim també el cambajú.
Aquest ja no sé què és.
El pernil.
Ah!
Nosaltres al desembre fem rifles, allò que en digueu bingo, potser vosaltres,
sí.
I se guanyen cambajús.
Caram. Molt bé.
També hi ha el beira, que també ve directament de l'occità, que és un got. Mm. I si hi ha una paraula que potser els que ens venen del sud han de conèixer abans de pujar aquí al Rosselló, per evitar malentesos, vull dir, és la minyona.
La minyona? Què li passa a la minyona?
Que es parla una dona que treballa per una casa, que no fa neteja, la minyona és una noia.
Va, d'acord.
Trobareu minyones pel carrer.
I els nens no els hi diem minyons? No són minyons
sí,
i minyones?
Minyons. Sí, minyons i minyones.
I la minyona no és la dona de fer feines.
Sí, sí. Llavors, aquí és perillós també, perquè si vosaltres arribeu amb noia, per cridar una minyona, vos mirarem de reull, perquè per nosaltres una noia és una gitana, necessàriament.
Ah.
Hi ha un canvi de sentit aquí que pot provocar malentesos. Minyona és la nina, la noia, i la noia és la gitana. I nosaltres som els paios.
Els paios, clar.
Clar, pels gitanos els paios, sí.
Això mateix.
Molt bé, molt bé. No sé si hi ha algun tret més que ens vulguis destacar o ja vols anar a la paraula representativa del català de Perpinyà.
Llavors sí, hi ha encara un tret ben especial a casa nostra, que és afegim una T a les paraules que s'acaben amb una R. Paraules curtes acabades amb una R, afegim una T. L'or, el metall l'or, l'hort.
Hort.
El mar, la mart.
Ah.
Llavors allà on diríeu, aquell no trobaria aigua a mar... Per nosaltres és traperia pas aigua a Mart.
A Mart.
D'acord.
A riure, perquè Mart fa pensar al planeta.
Clar, clar.
Clar. Home, llavors ja seria més assenyat dir això, que sí, no trobaria aigua a Mart. I quina paraula trobes que pot ser com representativa del català de Perpinyà? Això que fem sempre a cada territori que visitem telefònicament, que ens diuen una paraula representativa del lloc.
Mira, després de minyona, dins el rànquing jo posaria panna. Una panna.
Una panna?
Sí.
I què és una panna?
Farem torrar castanyes a la panna. O vos fareu un ou a la panna.
Ah, d'acord.
És una paella.
Ostres, això gairebé em sona anglès a mi, eh?
No.
Clar, sí, de fet en anglès es diu pan.
No, del llatí directament.
D'acord.
Amb la T que doble la N, panna.
D'acord.
Déu-n'hi-do quantes coses, i a més descobrir que el català de Perpinyà i del Rosselló és diferent del català de la resta de comarques nord-catalanes, que té les seves particularitats.
Sí, sí, sí. El Rosselló mateix té moltes més influències que el del Vallespí o de Cerdanya, i som molt proper, malgrat tot, de l'Empordà. Hi ha molts trets comuns amb l'Empordà, malgrat tot.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Pasqual Tirac, per explicar-nos des de Perpinyà, de fet des de la Universitat de Perpinyà, com sona el català d'aquesta ciutat de la capital del Rosselló.
Amb el ple.
Una abraçada, que vagi bé.
Moltes gràcies, Pasqual.
Adéu.
L'olor moixa de la pluja, el basqueig d'un dia sumó...
Arriba l'hora de la veritat, la correcció de l'examen.
Som-hi? Esteu a punt?
Jo sí.
Jo també.
Doncs vinga.
I els nous concursants també.
Sí, no? Sí, no? No ho sé.
L'examen de la setmana passada...
No?
L'examen de la setmana passada era una mica més curtet.
Sí, però era molt mal parit, perdona que ho digui.
Déu-n'hi-do.
Perquè, clar, a menys errors, menys nota si la cagues gaire.
Clar.
Ah, parlant
tens
en plata.
Tens molt menys marge. Ah, menys marge.
Jo crec que això és el que li ha passat a un concursant.
Doncs sí. Ara ho esbrinarem.
Ho esbrinarem, m'encanta aquesta paraula. Saps que ve de brí, de buscar un brí?
Ah, sí?
Ens ho va explicar un dia la Maria Cocorull.
Oh.
Ah, alerta, que no t'escoltes la seva secció, eh?
Mm.
Potser ella no s'escolta la teva.
Segura.
Tot s'ha de dir, en fi. Vinga, endavant les atxes.
Durant l'escena he oït un brugit al frigorífic. Deu ser que s'han caigut els melicotons rojos.
Clar, aquí hi havia una trampa bastant grossa, perquè, a veure... Huit no és incorrecte.
No. És d'Albert Puy.
Però clar, no és un registre d'allò. O sigui, aquí...
Clar,
crec
ha fet
que...
una barreja de registres.
Sí, perquè a més, clar, frigorífic... Tu quan parles no dius frigorífic.
No.
Llavors, aquí ja vam dir que hi havia dos punts extres. Un era homogenitzar en registre i dialecte, perquè tenim els melicotons rojos, que tampoc és una cosa gaire estàndard.
No ben bé.
Però és, normatiu, els melicotons.
Sí, 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 melicotons. Bresquilles i préssecs.
I oí. I cena, fins i tot, també és correcte, el que passa que cena només es refereix al sant sopar.
Ah, d'acord.
Alerta! Clar, o sigui, hi havia moltes trampes en aquest examen.
Aquí, com que no estem parlant del sant sopar, en principi, hauríem de canviar-ho per sopar.
Aquesta no cola. I en resum, hi havia tres errors, bàsicament.
Sí, hi havia la cena, que és el sopar, i hi havia la coma després de frigorífic, perquè pel tipus de pausa que és, i ja vam explicar moltes vegades com funciona el punt i coma, i la Maria ha pres nota i sempre ens posa trampes amb el punt i coma en els seus exàmens. Després de frigorífic hi podríem posar o bé un punt o bé un punt i coma, però no una coma com aquesta. I després, el verb caure, que en català no és pronominal. Per tant, no diríem s'han caigut els melicotons, sinó que han caigut els melicotons. Perquè en català no ens caiem, sinó que caiem. Les fulles dels arbres cauen, i no es cauen, i ens cauen les dents, no se'ns cauen les dents.
I ara estava acabant de mirar el diccionari normatiu valencià, no fos cas que el País Valencià poguessin dir pronominalment això, però sembla entendre que no. Pel que veig aquí en totes les entrades que hi ha al DNB baixa, no d'això. Ho dic perquè tenim un participant valencià. Però comencem pel Maresme. És que aquesta setmana hem tingut dos concursants nous i els vells no han participat. M'encanta això. I d'entrada hem tingut la Noemí des de Mataró al Maresme, que a veure com ho ha resolt.
La Noemí proposa: mentre sopava, he sentit un cop al frigorífic. Deu ser que han caigut els melicotons rojos.
Val. En principi, ha resolt tots els errors, però els punts extres no ho sé, perquè aquí tinc jo dubtes, personalment.
Pel frigorífic, potser, no?
No, dic pels melicotons. No sé si al Maresme poden dir melicotons.
Melicotons també té un component una mica dialectal, perquè és més propi de les illes.
És de les illes, val. Aclarit. Doncs llavors així el punt extra no el té.
No. Però tot i així té un 3 sobre 3, és a dir,
per tant, 10. Que hauria pogut treure un 12.
Ha canviat lo de l'escena i en lloc de dir durant el sopar, ha dit mentre sopava. Molt bé, a mi m'agrada molt. I en lloc del brugit, ha dit un cop per canviar, és a dir, per unificar una mica el registre.
Clar, però és això, tenim frigorífic.
I ja us deixat el frigorífic.
No sé, és una mica...
I els melicotons rojos, molt bé. I en Manu, des de Xàbia, a la Marina Alta,
Li donem mig punt extra.
Mig punt?
Mig punt extra.
D'acord.
Sí? Doncs un 10 i mig. Vinga, estem generosos avui. Tirem la casa per la finestra.
I en canvi, en Manu, des de Xàbia, a la Marina Alta, ens proposa: durant el sopar he sentit un soroll al frigorífic. Pot ser que s'han caigut les bresquilles roges. I ja ens ha posat entre parèntesis, després de bresquilles, melicotons. Sí. Perquè també es poden dir bresquilles. I no sé si és possible que al País Valencià, o en algunes zones del País Valencià, sigui més comú dir bresquilles que melicotons. Explica'ns-ho tu, Manu, perquè jo no ho he trobat. I és possible que sí.
Val.
I què passa, Manu? Doncs que, per exemple, després de frigorífic, perquè és el primer cop que participes, i és que aquí hem dit moltes vegades que la puntuació puntua i encara no t'hi has acostumat, potser. Però de cara a l'examen següent segur que ho sabràs corregir. I aleshores, després del frigorífic...
Sí, aquesta coma no anava bé, aquí s'havia de posar una altra cosa.
Per exemple, ens ha canviat l'escena pel sopar.
Sí.
I aleshores diu: pot ser que s'han caigut les bresquilles. Clar, sí que podríem dir, en lloc de deu ser, podem dir pot ser. Tot i que després canviaríem al subjuntiu, és a dir, hauríem de dir pot ser que hagin caigut les bresquilles, però no que s'hagin caigut, perquè és el que dèiem abans, que caure no és pronominal.
Per tant, tristament hem de dir que els tres errors grans que hi havia, o si més no, tres errors principals no els ha arreglat, un l'havia corregit, però alhora, com que ens ha canviat aquest pot ser que, doncs perd un punt. Perquè si afegeixes errors, clar, perds punts. Llavors, tindria un 0. Però és que ja ho hem dit, que és molt complicat aquest examen, és molt difícil aquest examen.
Però com que ens ha corregit l'escena pel sopar... No,
i el punt aquest també compta perquè una mica ho ha homogenitzat...
Sí, és veritat, el soroll,
els registres una miqueta també, per tant li donem un punt. per tant tindria un 3,33. Però escolta'm, no el volem desanimar.
S'estrena com a participant.
S'ha estrenat a l'examen més complicat de tots i era difícil resoldre-ho bé, això. Però, en fi, tant en Manu com la Noemí com la resta de participants de l'examen que hem tingut al llarg de la temporada poden animar-se amb el següent examen, que és bastant enrevessat.
Alerta.
Ai, Maria Mas, que et suspendré. Com se t'acudeix escriure al Facebook puzzle acabat? Tothom sap que se'n diu trencaclosques. Què et pensaves, que no estava en l'oro de lo que escrius? Una abraçada, t'ho dic amb carinyo. Agus, t'estiraré les orelles. Xulo? Tu sí que ets més xulo que un otxo.
La Maria Boix fa molta por. Perquè és com el CNI, una mica, no? Ho investiga tot.
Sí, no.
I aquí ha fet una opa hostil a la Maria de Peramola i a un servidor. Això, calculem que hi ha uns 15 errors, però sobretot fixeu-vos en la puntuació. Entreu a facebook.com/estiralallengua, trobareu el text de l'examen allà, fixat al capdamunt de la pàgina, i respostes per correu electrònic estilallengua@rtv.cat per missatge privat de Facebook.
Estira la llengua.
Ah, perquè això ja s'acaba.
S'acaba per la ràdio i continua per internet, ja ho sabeu. facebook.com/estirallengua, twitter.com/estirallengua i andorradifusió.ad.
Genial, els tres canals que tenim a internet i a través dels quals ens encanta interactuar amb vosaltres.
I déu-n'hi-do la interacció que hem tingut aquesta setmana passada al Facebook.
Sí, molts comentaris i comparticions, sobretot a la publicació sobre els insults en català.
És que a la gent li costa insultar i renegar en català, eh? Mira que es va fer feina amb Bola de Drac i els insults del Vegeta.
Aneu cap a casa a prendre un got de llet calentona, si voleu, però no em feu perdre més temps.
Això. Sí, però jo encara no he sentit a ningú dir-li això de la lleteta, però sí que hi ha insults bons i contemporanis en català. En repassem alguns?
Vinga, repassem els que ens han dit pel Facebook. El Xavier diu caso amb l'olla, en Yuri diu alça, la Inés diu mare de Déu senyor, tot junt.
Sí, i en Jordi posa fotre, refotre, colló i directament des de Sueca a la Ribera Baixa, recollons. Això sí, l'algarès Marcel Falinelli ens n'ha passat un bon inventari. Ha posat cats, porc i món, la bagassa de ta mare, los morts que t'aguantin, les puces que te mengin. I diu que tenen expressions molt més políticament incorrectes respecte al català continental.
I a l'Aran ens diuen va parir. La Diana, mare de Déu Santíssima Trinitat, i el Rafa, che, calla.
Clar que sí, es mereixen un aplaudiment i es mereixen que els hi dediquem al programa d'aquesta setmana. I amb això jo crec que ja podem acabar.
Una abraçada de part del Pere Vilarruplà.
I dels responsables sonors, en David Carmona i l'Òscar Sánchez, que s'afegeix a l'equip de l'Estira la Llengua.
Està bé, això. El David Carmona s'identifica amb els gats de la cavalcada de Reis i l'Òscar...
La cavalgata.
De la cavalgata de Reis i l'Òscar amb gossos. Interessant.
Ens esperem que això no es converteixi ni en un orga de gats ni que acabem tots fent el gos.
No ho crec.
Doncs res, una abraçada de l'Agustí Mas, que em descuidava d'acomiadar-me, i que vagi molt bé.
Fins la setmana vinent.
Teníem tots aquests mots trobats un dia pel camí. Uns mots una mica torts que bé calia fer servir. Potser sí que els estimàvem, en tot cas poc ens n'adonàvem. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Amb ells dèiem el dolor d'una estella sota l'ungla, el regust d'un vell petó, l'olor moixa de la pluja, el basqueig d'un dia somort, els anys de bona o mala sort. Avui on són aquests mots? Aviat mort els nostres mots. Sabíem dir al menyspreu el nom de la covardia. Sabíem parlar del preu pel qual per força ens vendríem. Mal parlar dels cosins i també odiar els veïns. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Avui però on són els mots? Amb aquesta cinglantana que s'ha fet el casalot dins la nostra boca plena. i se'ns va menjant la llengua, tan bon punt li ve la gana. Morts els mots, no queda res, però és igual, garlem francès.